Comprensió oral i expressió escrita. Tot seguit, escoltareu un text sobre els tatuatges. El text l'escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions, disposareu d'un minut per a prendre notes. Després, heu de fer-ne un resum que continga entre 140 i 160 paraules. Si voleu fer esborranys, podeu utilitzar les pàgines que hi ha al final de la prova.
Tatuatges.
Des de l'antiguitat, en totes les civilitzacions, s'ha alterat l'aparença del cos amb marques indelebles que penetren sota la pell. El significat dels tatuatges, però, ha variat dràsticament al llarg del temps i poden indicar prestigi social o convertir-se en l'estigma dels pitjors delinqüents. A Nova Zelanda, els guerrers maoris utilitzaven un codi visual sagrat que connectava cadascú amb el seu llinatge i que relligava els vius amb els ancestres, els déus i la mare terra. El tamoko era l'art d'esculpir la pell amb escarificacions, és a dir, amb talls més que amb punxades, on després s'aplicava el pigment fet amb cendra i greix. El simbolisme dels dissenys, formes espirals simètriques, estava estretament lligat a l'orgull de pertànyer a una nissaga que conservava uns valors hereditaris molt marcats. Però entre 1806 i 1845, quan la població autòctona va desencadenar violentes guerres intertribals, els guerrers maoris van accedir a intercanviar caps assecats d'individus il·lustres considerats autèntics tresors a canvi de fusells i pólvora. Va començar així un tràfic de relíquies que va créixer exponencialment fins al punt que, per fer front a la demanda creixent, el costum del tatuatge facial i l'assecat dels caps es va estendre a les classes baixes de la societat. Amb el tractat que els caps tribals van signar amb l'Imperi Britànic, va arribar el procés de modernització i cristianització que va fer davallar la popularitat dels tatuatges que van esdevenir símbol de resistència contra els blancs. Des de la dècada de 1990 hi ha un ressorgiment de la pràctica entre homes i dones feta ara amb màquines elèctriques com a part de la reivindicació de la cultura tradicional i de la identitat ancestral dels illencs. A l'Amèrica precolombina són nombrosos els exemples de cultures tatuades. La prova material més antiga és una màscara paleoesquimal del 1500 abans de Crist, trobada a l'illa de Devon, al cercle polar àrtic, que presenta nombroses marques lineals com les que les dones inuit llueixen encara avui. A l'Amèrica del Nord, el tatuatge facial era abundant entre les tribus indígenes abans de l'arribada de l'home blanc amb un ampli ventall de pràctiques rituals. Com a vehicle privilegiat per a la comunicació humana, la cara va esdevenir el centre per transmetre informació relativa a la pertinença social o religiosa, a més de decorar-se amb criteris de bellesa, força i valentia. Per exemple, les dones Sioux rebien marques honorífiques al front pels seus poders dispensadors de vida. Entre els Omaha, a les dones de la societat beneïda de la nit, i entre els Ponca, a les de la societat de la dansa de les filles del cap, se'ls tatuava un sol al front i una estrella de quatre puntes al pit. Aquestes marques, investides de gran poder, havien de ser guanyades amb accions de mèrit que valgueren el reconeixement de la tribu.
Tatuatges.
Des de l'antiguitat, en totes les civilitzacions, s'ha alterat l'aparença del cos amb marques indelebles que penetren sota la pell. El significat dels tatuatges, però, ha variat dràsticament al llarg del temps i poden indicar prestigi social o convertir-se en l'estigma dels pitjors delinqüents. A Nova Zelanda, els guerrers maoris utilitzaven un codi visual sagrat que connectava cadascú amb el seu llinatge i que relligava els vius amb els ancestres, els déus i la mare terra. El tamoko era l'art d'esculpir la pell amb escarificacions, és a dir, amb talls més que amb punxades, on després s'aplicava el pigment fet amb cendra i greix. El simbolisme dels dissenys, formes espirals simètriques, estava estretament lligat a l'orgull de pertànyer a una nissaga que conservava uns valors hereditaris molt marcats. Però entre 1806 i 1845, quan la població autòctona va desencadenar violentes guerres intertribals, els guerrers maoris van accedir a intercanviar caps assecats d'individus il·lustres considerats autèntics tresors a canvi de fusells i pólvora. Va començar així un tràfic de relíquies que va créixer exponencialment fins al punt que, per fer front a la demanda creixent, el costum del tatuatge facial i l'assecat dels caps es va estendre a les classes baixes de la societat. Amb el tractat que els caps tribals van signar amb l'Imperi Britànic, va arribar el procés de modernització i cristianització que va fer davallar la popularitat dels tatuatges que van esdevenir símbol de resistència contra els blancs. Des de la dècada de 1990 hi ha un ressorgiment de la pràctica entre homes i dones feta ara amb màquines elèctriques com a part de la reivindicació de la cultura tradicional i de la identitat ancestral dels illencs. A l'Amèrica precolombina són nombrosos els exemples de cultures tatuades. La prova material més antiga és una màscara paleoesquimal del 1500 abans de Crist, trobada a l'illa de Devon, al cercle polar àrtic, que presenta nombroses marques lineals com les que les dones inuit llueixen encara avui. A l'Amèrica del Nord, el tatuatge facial era abundant entre les tribus indígenes abans de l'arribada de l'home blanc amb un ampli ventall de pràctiques rituals. Com a vehicle privilegiat per a la comunicació humana, la cara va esdevenir el centre per transmetre informació relativa a la pertinença social o religiosa, a més de decorar-se amb criteris de bellesa, força i valentia. Per exemple, les dones Sioux rebien marques honorífiques al front pels seus poders dispensadors de vida. Entre els Omaha, a les dones de la societat beneïda de la nit, i entre els Ponca, a les de la societat de la dansa de les filles del cap, se'ls tatuava un sol al front i una estrella de quatre puntes al pit. Aquestes marques, investides de gran poder, havien de ser guanyades amb accions de mèrit que valgueren el reconeixement de la tribu.
Feu el resum del text.